L'ofici de l'Oca a Catalunya Ràdio.
A primers d'octubre no va poder començar les seves classes de piscina dintre del programa Ionedu perquè des de l'administració, un dia abans de començar, ens van dir que no podien proporcionar un monitor per ella. Monitor que havia sigut demanat per l'escola un mes abans. I ens donava la solució que ella quedés sola a classe amb la vella dona mentre els companys i companyes sí que anaven a la piscina. Una vegada que vaig comunicar als pares de la seva classe i a l'AFA, la indignació va ser molt gran. I des de l'AFA es va fer aquella mateixa nit un comunicat de protesta. El que va ser més sorprenent va ser la reacció dels seus companys i companyes de classe, que al assabentar-se que l'Abril no els podia acompanyar a la piscina per no tenir aquest monitor, van comunicar a la tutora, al mateix matí, que si l'Abril no es banyava, nosaltres tampoc. En solidaritat amb la meva filla, es va quedar tota la classe dintre de l'escola fent cartells i polseres amb el lema «Si l'Abril no es banya, jo tampoc». Després, jo mateix vaig fer un tuit explicant la reacció dels nens i es va fer viral i va desencadenar l'interès dels medis.
Benvingudes a l'ofici d'Educar. Hem sentit el Marcos, el pare de l'Abril. El decret d'escola inclusiva es va aprovar fa 5 anys, el 2017, i tenia un termini de 4 anys per desplegar-se, però s'està incomplint segons la FAC, la principal federació de famílies de Catalunya. I d'aquí la campanya Jo també hi vull ser, perquè la problemàtica, diuen, afecta 200.000 infants. I tot això quan el Departament d'Educació assegura que aquest serà el curs de l'escola inclusiva. L'escola inclusiva, impossible o imparable? En parlem avui amb
Jordi Sunyol, director del Centre d'Educació Especial Joan 23 d'Olot, organitzador de la Setmana de l'Educació Inclusiva de la Garrotxa, Maria Bonic, membre de l'AFA de l'Escola Sant Climent, Noemí Santiberi, portaveu de la Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva, i el testimoni del Marcos, la Vilma i la Pilar amb els seus fills. Acabarem amb el concurs dels llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La pregunta no és com poden estar els nens de l'escola especial a l'ordinària, sinó per què encara no hi són. Abraham Tusell.
Avui a l'ofici d'educar ens fem aquesta pregunta. Escola inclusiva, impossible o imparable? I comencem amb el Jordi Sunyol, organitzador de la Setmana de l'Educació Inclusiva de la Garrotxa. Tens foc? Des de la xarxa de professionals de l'educació inclusiva de Catalunya, dèieu, per conversar, per compartir, comprometre'ns per la inclusió, busquem la responsabilitat individual més enllà dels recursos. Què hi puc fer jo? Què fan els altres? Cap a on hem d'anar? Jordi Sunyol, molt benvingut. Per què costa tant que s'apliqui el decret d'inclusió? I com una de les preguntes que us fèieu, no? Què hi puc fer jo i tots els que ens estan escoltant?
Bon dia. Bueno, aquesta és la pregunta, per què costa tant? I bueno, una miqueta el que creiem és que bàsicament el que ens falta és cultura, cultura inclusiva. I com que ens falta cultura inclusiva, al final, cada cop que plantegem una història, cada cop que anem a buscar l'extern, no? El culpable és l'extern. Ens falten recursos, ens falten coses, ens falten polítiques que ens portin cap aquí, i al final, bueno, nosaltres el que vam plantejar amb Xapa i Cat va dir, bueno, sí, això és molt probable, tot això falta, però sobretot mentrestant i mentre no arriba tot el que ha d'arribar, què faig jo? No? I per això buscàvem aquesta idea de comprometre'ns, no? I des de la nostra mirada i des de les nostres possibilitats, què podíem fer?
Dius, veu dir que vau sentir famílies amb experiències positives en inclusió i centres que aposten per la inclusió. De fet, llegíem en un article de Rosa Sensat que es diu «Ens cal un pla de xoc». S'han de posar més en valor les pràctiques d'inclusió que porten a terme alguns centres educatius que estan valorats i avaluats positivament. Encara no es fa prou això de compartir, Jordi, les experiències sobretot positives?
Aquí està el tema. És a dir, em passen de positives i moltes vegades tens la sensació de que no, de que com que els nanos van a l'escola d'educació especial, com que les situacions són de queixa, la sensació és una de queixa continuada per falta de moltes coses, dius, ostres, com és que hi ha gent que sí que és capaç de fer-ho, no? Com és que hi ha centres, ja sigui de primària, de secundària, com és que tenen experiències i pràctiques que ens hi podríem emmirallar i no avancem, no? Doncs sí, realment falta poder compartir aquestes experiències, veure què és possible i fugir d'allò de, sí, bueno, ja, però tu tens menys alumnes o tu estàs en un altre barri o tu, si no, ostres, ja tu estàs fent una cosa molt interessant, com la puc adaptar jo al meu entorn i a la meva realitat? Aquesta seria la idea.
En el mateix article, Pla de xoc per la inclusió, es diu que els professionals de centres educatius han construït aquesta resposta d'acord amb la normativa i sense que l'administració hagi posat clarament els recursos per desplegar-ho, no? I que això ha suposat en molts centres educatius un desgast que ha fet impossible sostenir en ocasions els processos d'inclusió. Et consta, Jordi Sunyol, aquest esgotament, aquesta saturació d'alguns docents i que, en tot cas, com es podria pal·liar això?
Sí, i tant que consta, perquè quan parles d'inclusió, moltes vegades les cares són de ala, ja tornem a ser en aquest tema. però no per culpa de que no vulguin, no es vulgui. Bueno, a vegades potser no estan al número 1 de prioritats, però sobretot el que moltes vegades i molt sovint passa és que el departament no té la inclusió de com una idea transversal. Per tant, des de tots els diferents departaments d'educació, no? És a dir, dels diferents serveis que s'adrecen a l'escola, demanen moltes coses molt diferents als directors, als equips directius, als equips docents, i d'alguna manera es bombardeja a feina moltes vegades més enllà de la pràctica diària. Per tant, això genera moltes vegades sensació de col·lapse i genera dir, jo ara he d'estar pensant en això, que no hauria de passar, perquè això hauria de ser el primer, però ni el departament en aquests moments actua d'aquesta manera. És a dir, la inclusió no és una cosa que l'haguem de treballar parceladament. Per tant, com que és una cosa que no hauria d'haver-hi discussió i l'hauríem d'estar treballant des de minut zero, quan entra qualsevol família i qualsevol alumne al nostre centre, el departament hauria de fer el mateix. I per tant, posar en primer lloc aquests aspectes i, sobretot, generalitzar-los al currículum, a les tecnologies, a tots els diferents espais que té.
Els centres d'educació especial sou una peça clau de la xarxa de suport a la inclusió. Heu de ser proveïdors de serveis, recursos i coneixements pels docents d'escoles i centres d'educació secundària. Aquesta és la idea, no? I ens has dit algunes de les assignatures pendents des del teu punt de vista que té aquest decret de la inclusió. Què més hi hauria? Assignatures pendents d'aquest decret?
Buah, clar, les assignatures pendents d'aquest decret diu coses molt interessants i quan parla dels suports i les mesures està fent una cosa molt, molt, molt interessant i és posar el focus molt més enllà de la persona amb discapacitat o la persona que necessita un suport concret. És a dir, busca plantejar l'aula de forma molt diferent i els centres de forma molt diferent a través d'aquestes mesures universals. Al final, si no som capaços d'entendre aquest decret pel que és, val? Que és un canvi totalment de mirada a com ho estem fent, i això és el difícil, perquè quan funcionem d'una manera ens costa molt donar-nos en compte o pensar que plantejar les coses des d'una altra mirada o des d'una altra perspectiva potser ens facilitaria les coses, ho tenim difícil. Per tant, el decret s'ha desplegat, no s'ha desplegat? Bueno, jo tinc constància que s'han fet moltes coses, s'han posat molts diners, s'han posat moltes eines. On està fallant? Probablement en què esperem nosaltres d'aquest decret, com ens l'imaginem i probablement potser esperem molt d'una línia, que són aquests recursos, però no som capaços de plantejar-nos que els suports i com estructurem aquests suports, no només els humans, sinó els organitzatius, els metodològics, la gestió a l'aula, també són bàsics per la inclusió de tots els alumnes. I, evidentment, el FEPSIR com una eina més d'aquest suport més intensiu també és important. I, sobretot, el que és important és fer-ho bé, perquè el que hem de fer és hem d'aconseguir que el FEPSIR no sigui un altre servei més que d'aquí 5 anys estiguem dient que l'hem transformat en una cosa que no era l'essència del que buscava, no? Per tant, hi ha molta feina encara, no a desplegar, sinó a definir bé com ho hem de fer i, sobretot, a explicar molt bé cap on han d'anar els canvis, que penso que a vegades no en som prou conscients.
Avui, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, a l'ofici d'educar, escola inclusiva, impossible o imparable?
És una escola que m'ajudi a créixer.
L'escola inclusiva és aquella en la qual tothom hi és, sense cap mena de distinció. Se sent acollit i membre actiu de la comunitat i hi aprèn. Jesús Soldevila.
Llegim dels companys del Diari de l'Educació sobre les converses que es van sentir la Setmana de la Inclusió de la Garrotxa. Cal un canvi cultural i de mirada, ens ho deia el Jordi Sunyol, o canviar les ulleres, calen més recursos i sobretot no malbaratar-los o usar-los pel que no són. Cal més complicitat amb les famílies, una comunicació més positiva i que no culpabilitzi, perquè cap nen no és un problema i el desconeixement porta la desconfiança. La família pateix, però el docent que creu que no està ajudant aquell nen també pateix. Calen més estratègies de formació i creure-s'ho, perquè és un benefici pel conjunt de l'alumnat. Jordi Sunyol, sabem que va ser un èxit. Conclusions i, sobretot, aportacions d'aquesta Setmana de la Inclusió de la Garrotxa perquè arribin a ser fets el que s'ha parlat a la Garrotxa.
Bueno, perquè arribi a ser fets passa perquè ens ho creguem, no? I que al final la gent que estem treballant això som uns, diguéssim, uns militants o uns activistes de la inclusió, ens calen moltes coses com el que heu explicat, no? Aquestes famílies que afes que creuen en què o hi som tots o no hi som ningú. Per tant, la feina la tenim sobre la taula, no només al departament, la tenen els equips directius, la tenen els docents, la tenen les famílies per reclamar també, no? I perquè tots reclamem com ha de ser aquesta educació inclusiva. Sobretot, i una de les coses que crec que és important, no?, destacar d'aquesta setmana, no?, una frase que també deia en Jesús Soldevila en el seu moment, que era com fem ús inclusiu d'aquests recursos, perquè també, si no, és molt fàcil que malbaratem aquests recursos. Per tant, repensem una miqueta tot, però sobretot posem-hi eines, que són la formació de docents ha d'anar encarada cap aquí, i no ens podem oblidar de que les famílies hi tenen un pes bàsic per denunciar i reclamar allò que no s'està fent. Bàsicament, podríem dir això.
Doncs tornem a les famílies. El Marcos, el pare de l'Abril, l'escola sempre ha estat al seu costat compartint la indignació i ens ha explicat què demanen.
No va ser fins que la notícia va començar a sortir als medis que l'administració no va reaccionar i va emetre un comunicat lamentant la situació i anunciant que l'Abril ja tindria un monitor per la setmana següent. Cas tancat i tots contents. Però no, de content res. Perquè per aconseguir el que li pertoca a la meva filla vam tenir que arribar als medis de comunicació. I així sempre. Els pares i mares de nens amb discapacitat hem d'estar contínuament picant pedra per aconseguir el que ens pertoca. L'administració i els polítics s'omplen la boca amb la inclusió i com la tenen en compte a les seves polítiques, i a l'hora de la veritat, les famílies no veiem els recursos necessaris a les escoles ni a la societat en general. Per fer realitat, però de veritat, aquesta inclusió necessitem no només unes hores de vetlladores, que també, sinó professionals que sàpiguen ensenyar els nostres nens perquè anar a l'escola no sigui només un lloc on deixar-los una estoneta al matí i a la tarda. Per a ells ha de ser com per a tots els nens, un lloc on aprenguin amb majúscules. I com que ells aprenen de forma diferent, és pel que es necessiten professionals que els sàpiguen ensenyar. No és impossible. És car, però no impossible. A les seves mans queda.
I el seu cas no és únic. Almenys 17 infants esperen a Barcelona un monitor de suport a la piscina, com l'Estefano, 12 anys, i amb espectre autisme. Sentim a la Vilma, la seva mare.
Mi hijo, yo lo inscribí en el centro de Sant Bernadet, en clases de natación. Lo inscribí y solicité el monitor de apoyo, pero la persona encargada de tramitar el monitor de apoyo se le traspapeló y tuvo una mala función y lo tramitó demasiado tarde. Yo pasé la información en julio y él lo tramitó recién en quincena de septiembre, y obviamente el ayuntamiento pues no nos proporciona todavía el monitor de apoyo. Me dijeron de que mi hijo no iba a tener problemas, que iba a entrar a sus clases normales. Fui una y otra vez y al final no me dejaron entrar a las clases y me dijeron de que iban a buscar una solución. solución, pero al final la solución para ellos fue devolverme el dinero y dejar y prohibir la entrada de mi hijo pues a sus clases de natación.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
I avui a l'Ofici d'Educar, aquesta escola inclusiva impossible o imparable? Aquesta és la pregunta que ens fem avui. Llegim en un tuit de l'AFA de l'Escola de l'Abril. Creiem o no creiem en l'escola inclusiva i en el dret a la no discriminació recollit a la Convenció dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides? I si és així, que es noti. Jordi Sunyol, escola inclusiva, impossible o imparable? Aquesta és la pregunta que ens fem avui. Com ho veus?
Home, està claríssim. És imparable, però per una raó, perquè és que és un punyetero dret. És que no hi ha més. És un dret i, per tant, hem de treballar-hi tots els que ens afecta i els que no, perquè a tots ens acaba afectant d'una manera o d'una altra. Per tant, imparable, completament.
Hi ha països en els quals no es concep la no inclusió. Com s'ha aconseguit? Què ens està faltant aquí?
Jo crec que són dues coses importants. La primera, un lideratge. Lideratge claríssim, polític, que se'l cregui. I això sí que és el que ha funcionat en molts llocs. Però també una cultura de la societat inclusiva. Sense aquestes famílies que creuin, que busquin la lluita per totes, tampoc es podrà fer. Per tant, són les dues vies, lideratge polític i famílies implicades amb aquesta educació inclusiva.
Jordi Sunyol, una curiositat. Aquest títol que vau posar, la Setmana de l'Educació Inclusiva de la Garrotxa, tens foc? Què és això de tens foc?
Tens foc. Sobretot, el tens foc buscava provocar una mica el tema, perquè sí que és veritat que ho hem utilitzat com una eina simbòlica en totes les activitats que hem desenvolupat durant la setmana, però per l'altra banda també era aquesta pregunta que em feies al principi de, bueno, potser estem cremats, no?, de tanta inclusió i de tanta... i volem cremar-ho tot, o també té una segona visió, que és, si tinc foc, el puc fer servir per encendre un foc i estar al voltant del caliu d'aquest foc per sentir-nos a tots còmodes, no? Nosaltres vam decidir apostar per aquesta segona simbologia, no?, que és anem a construir tots junts a partir de les experiències positives de que és possible, de que hi ha gent que ho està demostrant i que si ens sentim acompanyats, això té un, té, no, té, no, no té aturador, no? Això és imparable. Si al final acabem d'acabar calant foc a les coses, doncs bueno, potser ho haurem de fer, però mentrestant hem d'intentar sentir-nos acompanyats amb el caliu del foc. Aniria per aquí la història.
I abans ens parlaves del CEPCIR. No tothom sap què és el CEPCIR i és important. Explica què és el CEPCIR.
Va, el CEPCIR és una oportunitat que tenim als centres d'educació especial per posar-nos i entrar dins el sistema ordinari, no? És a dir, el CEPCIR és Centre d'Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos, amb l'objectiu d'acompanyar els processos a dins dels centres de la inclusió, tenint en compte que nosaltres tenim una mirada i una expertesa amb els alumnes amb discapacitats i amb necessitats educatives especials que no es té des de la resta del sistema. Per tant, és sumem esforços, vinculem el sistema, l'entrellacem de tal manera que no fem una cosa que sigui escola d'educació especial per un costat i escola d'ordinària per l'altre. O sigui, la idea és molt xula, molt bona, molt necessària i complexa de dur a terme, però som conscients de que hem d'articular-ho bé perquè sigui un èxit i tots els alumnes de l'escola ordinària puguin tenir un acompanyament, una mirada que també ajudi a entendre que el món el fem tots, no? I per tant, i que a vegades canviant certes dinàmiques de les aules, coses que per uns alumnes són necessàries, que les faríem o les plantegem a part, a vegades aquestes coses que fem a part poden servir per tots. Per tant, aquests per tots ens ajudarà a entendre molt millor les diferències i viure, esperem, en una societat molt més inclusiva, no? Quan més apostem per aquesta barreja, no? Per estar tots junts, més fàcil ens fa entendre que el món és divers i que tots estem, cadascú de nosaltres estem coses diferents per avançar. Per tant, el FEPCIR ajudarà en aquest canvi de mirada, ajuda en aquesta cultura i ajuda sobretot a saber què hem de fer i quines idees tenim per ajudar en el progrés de tots els alumnes de la classe.
Sumem esforços, aquesta és la voluntat. Jordi Sunyol, director del Centre d'Educació Especial Joan 23, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
Avançarem en la inclusió quan totes les parts implicades hi estiguin compromeses i polítiques, cultures i pràctiques inclusives vagin a l'una. Carme Ortoll.
Parlem ara amb la Maria Bonic de l'AFA de l'Escola de Sant Climent de la Comissió d'Inclusió, on el Departament d'Educació retalla les hores de vetlladora, atenció, de 50 a 10. Insuficient pels infants del centre, remarquen. És una escola que té un CIE, un suport intensiu d'escolarització inclusiva, on hi ha acollida d'infants amb dificultats diverses i no, i on la diversitat suma. La retallada de les hores de vetlladora implica, diu la Maria, els nens amb diversitat, però també afecta el projecte d'escola i la resta d'infants. La Maria té 3 fills, un amb necessitats educatives especials, necessita suport però no vetlladora i deixa molt clar que la seva és una lluita per la igualtat d'oportunitats de tots els infants. Maria Bonic, benvinguda. Com és l'alumnat, les famílies del vostre centre?
Doncs, bon dia. Mira, volia afegir, no? És una lluita per la igualtat d'oportunitats de tots els infants perquè l'escola hi cap tothom, però no de qualsevol manera, no? Aleshores, nosaltres, des de l'Escola de Sant Climent del Llobregat, que és una escola que acull infants del propi poble, però també venen sent infants d'altres zones, com és Sant Boi, Gavà, Viladecans, perquè té un projecte molt potent, inclusiu, val? Aleshores, és també una escola on, a part del CIE, acull 12 infants del CRAE. El CRAE és un centre residencial d'acció educativa, val? Són nens on estan institucionalitzats durant un temps, no? Fins que les seves famílies es poden acollir. Aleshores, aquesta és la peculiaritat de l'Escola de Sant Climent.
Argumentació del departament, Maria, per fer aquesta retallada dràstica de 50 a 10.
Sí, sortim de la pandèmia, no? Durant la pandèmia vam posar mig mestre més i el departament, doncs, valorant les necessitats de l'escola, l'ha mantingut gràcies a que la direcció de l'escola, doncs, ha argumentat i ha explicat el projecte d'escola, que, insistim, és un projecte d'escola amb un gran potencial a nivell de la inclusió, on es tracta a l'infant, no? Des del centre, no? On es dona a cada infant, amb necessitat o no, el que necessita i quan ho necessita, i per fer tot això es necessiten desdoblaments, es necessiten racons d'aula, i per aquesta raó es necessita una dotació, una miqueta, un plus, no? en la dotació de docents. Què passa? Que el departament fa la valoració, no, dels infants amb necessitats educatives a mes de juny. Mes de setembre tenim una nova inscripció amb necessitats educatives que no està contemplada a l'escola. Aleshores, estem parlant d'un infant amb necessitats motrius on hauria d'estar acollit totes les hores de l'escola perquè té dificultats en la motricitat, per anar al lavabo, per agafar un llapis, no? Per fer les activitats habituals que es facin a l'aula. Aquest infant i altres no han estat valorats i es redueixen aquestes hores a 10. Sí que és veritat que l'escola ha fet un informe a través de l'EAP i s'ha dotat de 12 hores i mitja en l'espai del menjador, l'espai del migdia. Aleshores, clar, el que nosaltres ara estem, no?, ens sorprèn és que en l'espai del migdia tenim una vetlladora 12 hores i mitja, 12 hores i mitja, i en l'espai lectiu 10. Aleshores, nosaltres estem totalment en xoc, perquè les argumentacions de hi ha mig mestre més que l'hem mantingut post-pandèmia no ens quadra amb les necessitats reals que tenim actualment a la nostra escola.
Sobretot, Maria, insistiu que una vetlladora és una professional amb una formació específica i no es pot substituir per un docent. Què és el que demaneu a l'administració? I quines són les respostes que esteu preveient en aquests moments?
Sí, evidentment, una vetlladora té una formació específica i no pot substituir un docent. Els infants tenen el dret d'estar acollits a dintre de l'escola, i si un docent, per falta de vetlladora, ha d'atendre aquest nen amb una necessitat, està deixant d'atendre també els altres infants. Aleshores, l'argumentació que ha donat el departament poc assertiva de bueno, tenir un docent que també pot fer les tasques d'una vetlladora, no. Primer, que em sembla una falta de respecte, perquè la vetlladora té la seva formació, i després que és un professional més dins de l'escola, un professional essencial pel bon funcionament de les aules.
Deia la Belén Tascón fa uns dies de la FAC: les famílies estem fartes i cansades de lluitar soles i pidolar. Tens aquest sentiment, Maria?
Molt, molt. És un sentiment de donar cops contra un mur molt dur, perquè nosaltres com a famílies, si tens un infant amb necessitats educatives, és dur, has de fer el teu dol, perquè les expectatives doncs no són les que tu havies projectat, no? Però primer fas aquest dol i després et trobes, no, que les institucions que t'haurien d'acompanyar no t'acompanyen. És un mur, aleshores, que és molt difícil de salvar, eh? I després veus les actituds, no, dels docents que tenen ganes, que es formen, però veus que arriben amb un nivell de frustració que també et fa patir, no? Aleshores, és un acúmul de... És una motxilla que és difícil de portar, perquè a vegades... la clau és unir-se, creure que podem canviar, però i sobretot per crear aquestes sinergies, no? Per compartir les mirades des del col·lectiu docent, des de les famílies, des d'associacions, perquè si no et sents molt sol.
Maria, pel dimarts 15 de novembre esteu preparant una caminada per la inclusió real.
Sí, perquè volíem encara... Nosaltres estem lluitant molt, perquè no deixarem... Vull dir, nosaltres hem de seguir amb la lluita per la vetlladora, per la nostra escola, però anem una miqueta més enllà, no? Nosaltres volem una escola inclusiva real, val? Per donar a l'infant el que necessita, quan ho necessita, per respectar les individualitats de cada infant, val? Perquè tothom hi té cabuda, perquè durant el camí, no, educatiu, les dificultats van sorgint. No cal estar etiquetat ni tenir... Però s'ha d'acompanyar totes aquestes, aquest camí s'ha d'acompanyar. I creiem en aquest que l'escola és l'eina, no? Nosaltres creiem que hem de potenciar el projecte que tenim com a escola. Aleshores vam estar pensant, perquè vam presentar 565 requeriments, un per un, als serveis territorials, i encara fa més de 3 setmanes i encara no tenim resposta. Amb la qual cosa no ens cansarem, perquè l'administració té aquesta habilitat de fer esgotar les famílies. Aleshores, estem unides, cada dia ens sumem més, i el 15 de novembre doncs volem fer una caminada festiva, però que es vegi que tenim força i que tirarem endavant, no? Per això fem una caminada, no? Caminem plegades i amb un objectiu, no? Que és el dret a l'educació de tots els infants.
Maria Bonic, l'escola inclusiva és impossible o és imparable?
És imparable i és innegociable. perquè si entenem que la societat és diversa, tots tenim els mateixos drets i l'educació és un dret fonamental.
Doncs, Maria Bonic, em sembla que és un dret fonamental que a poc es pot anar aconseguint. Avui en parlem. Escola inclusiva, impossible o imparable, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar.
No em jutgis.
L'escola pública o és inclusiva o no és pública. Ho ha de ser per definició i per propòsit. Una altra cosa són els recursos de la crua realitat. Francesc Martín.
Doncs aquesta escola inclusiva, si és impossible o és imparable, n'estem parlant avui a l'ofici d'educar. Hem parlat amb el Jordi Sunyol, amb la Maria Bonic. Ara en parlem també amb la Noemí Santiveri, portaveu de Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva. Llegim el Diari de l'Educació. Continuen havent infants amb necessitats educatives especials que són convidats a no anar al centre a la tarda o a no quedar-se a dinar perquè no hi ha monitors de suport. Altres són convidats a passar a una escola especial un cop han acabat la primària, si és que no abans. Continuen havent-hi d'altres que no poden participar en una activitat complementària, com una sortida d'un dia a unes colònies, perquè tampoc es troba el suport o perquè les famílies no es poden permetre el cost de l'activitat. I continuen havent-hi infants que no poden fer les extraescolars del centre amb els seus companys perquè tampoc estan adaptades. A mi, Santiveri, quants nos, no? Estem així encara, redeu.
Bon dia. Sí, estem així perquè no tenim una escola inclusiva. Crec que queda clar, no? Si no, no tindríem nos. Lluitem per una escola inclusiva. Ara no existeix l'escola inclusiva. El que existeix són bones pràctiques inclusives, existeixen entorns que han estat més afavoridors, mestres, claustres, direccions, que han posat tota la seva part, però el nostre sistema no és inclusiu.
Per aquesta raó deu ser que Educació ha activat una taula de participació amb tots els agents implicats per poder avançar en la inclusió i per combatre i per començar a treballar. Hi ha tres temes que han posat sobre la taula. A veure, el concepte d'escola inclusiva, com ha de funcionar, les dinàmiques i quins recursos fan falta. Tu has participat d'aquesta taula, Noemí, què has vist fins ara? Hem d'estar esperançats o no? Aquest curs serà el curs de l'escola inclusiva, com diu el conseller, serà aquest?
Són moltes preguntes i no hem de ser diplomàtics ni tenim... parlem per la nostra audiència i parlem per les famílies. Bé, esperançada no, gens ni mica. Content també que falta poc per unes eleccions. I això són vots. No sé exactament quin serà el funcionament, però sí que sabem que serà ràpid. En principi hi ha tres taules preparades. La primera taula és la que entrem. La segona i la tercera no la sabem, ni els temes, res, no sabem res. Però sí que sabem que això finalitza al febrer i que, segons la directora general, hi haurà accions. Bé, nosaltres participarem, l'oportunitat hi és. Aquesta taula s'anomena TAPSEI. Han hagut altres taules en altres ocasions. Coses novedoses la fan per tot el territori, per tant, hi ha tres seus. Bé, no sé si es combinen el territori, però molt igual no està, però bueno, són tres. Són tres. La zona metropolitana tindrà dues taules simultànies, perquè hi ha molta gent, per tant, seran quatre. La primera és molt genèrica, molt, molt genèrica. Bueno, de fet, se'ns va donar una bibliografia per llegir, que encara m'estic rient de la bibliografia, sense comentaris, perquè part de la bibliografia és el decret 150, que crec que ens el sabem millor que ells. Però, en tot cas, és una oportunitat. Una oportunitat que ells governen des de dalt, això és molt important, és a dir, nosaltres estem per sota del comitè, no pertanyem al comitè, no hi ha ningú de sistema inclusiu que estigui dintre del comitè, no sé si és sospitós, però, en tot cas, no hi ha ningú, i nosaltres som els que treballem, som les formiguetes treballadores. No m'agrada l'objectiu, ja per començar, perquè l'objectiu que es va dir va ser, te'l dic perquè el tinc aquí escrit, generar coneixement que oriente una governança inclusiva. Ara, orientar ja orientem, portem 20 anys orientant, hem de marcar. Igual si ho diem canviant l'objecte.
Diu el Francesc Martín, mestre i director de l'escola, en un Twitter. Les aules són plenes d'infants que molt probablement requereixen d'un suport addicional intensiu i que no l'estan rebent per manca de temps o de diagnòstic, diu ell. O incrementem les hores d'EAP i de coordinació a cada centre, o aquests alumnes no seran atesos amb qualitat i dignitat. De nou, aquest no. Què està fallant, Noemí, encara amb aquesta escola inclusiva, malgrat el decret, malgrat tot? Què està fallant, no? Una de les idees del departament és tenir una partida pressupostària oberta perquè cap alumne li faltin recursos, no? Però la realitat és que sentim un degoteig de casos de gent que diu: a mi m'està fallant el decret.
Jo penso que la idea aquesta de què va dir el conseller Cambray justament en aquesta reunió i la repetida insistentment és passar-li la pilota al Parlament. Bé, a mi em sembla bé que es barallin entre ells, però el que està fallant és el lideratge polític. Perquè no es tracta exclusivament de la Conselleria d'Educació, es tracta del govern. Ha d'haver un lideratge que permeti, que marqui que la nostra societat és inclusiva. I perquè la societat sigui inclusiva, és interdepartamental. És a dir, aquí entra justícia, aquí entra benestar, aquí entra salut, no tan sols ensenyament. I tota la nostra societat ha d'anar cap a la inclusió. Per tant, comencem per l'escola. No funciona, i tindrem casos, i seguiran sent un degoteig, perquè estem enganyant a les famílies. Els estem dient, tenim escoles inclusives, tots els nens tenen els mateixos drets. Per tant, les famílies hi van als centres i aleshores es troben en la realitat. Que la realitat és que no es tracta de tenir recursos, es tracta de fer un canvi en tot el sistema. Des de l'aula, fins a la formació dels mestres, fins al centre, fins a l'entorn. És tot. Si no tenim aquest lideratge polític, no tindrem mai un sistema inclusiu.
Si jo et digués, a nivell de recursos, què urgeix, malgrat que tu em dius, si no canviem tot el sistema i la mirada general, quins serien els recursos que, segons tu, urgeixen? Llegíem de la directora general d'Educació Inclusiva que està previst, per exemple, augmentar un 15% les hores de vetllador a tot el territori, que passaran de les 47.000 actuals a 54.000. Tot això és suficient, insuficient?
És insuficient, segur. Segur, perquè si no ja no t'hagués contestat abans, no? És insuficient. És a dir, el que anem fent són xampinyons. Anem fent petites adhesions per intentar acallar a la gent. Però la gent s'està aixecant en massa. I, per tant, això és totalment insuficient. Primer, perquè no els avaluem. Segon, perquè tots aquests recursos, això ja se sap al mes de juny. És a dir, no és una sorpresa que tingui el departament. Per tant, per què no hi eren al setembre? Si realment és un problema, perquè de vegades, clar, quan ells treuen una normativa, després d'aquesta normativa han de passar no sé quants mesos, per favor, si això és una urgència, aquesta normativa treurà el mes de març. Ja sabràs que necessitaràs més... hi haurà més necessitats i, per tant, requeriràs més vetlladors i requeriràs més mestres. La Conselleria d'Educació jo crec que està actuant així en tot, en tot. Fa aquests dies que també estan sentint les notícies que tots els centres estan queixant perquè han de tornar a fer un calendari. Anem a veure si penses augmentar la plantilla, augmenta-la al setembre. No facis que les direccions que ja tenen prou feina els incrementem més la feina.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, escola inclusiva, impossible o imparable?
No m'agraden les etiquetes.
Sentim Pilar Aguilera, la mare del Matius, de 12 anys, amb el 86% de discapacitat motriu.
Em dic Pilar Aguilar i sóc la mama del Matius. El meu fill té 12 anys i està a l'institut. Ell té una discapacitat de motriu del 86%, necessita assistència per totes les tasques del dia a dia. Ell sempre, durant tota la primària, ha tingut una vetlladora, un vetllador, durant les 30 hores lectives, per poder acompanyar-lo a fer totes les necessitats que ell tenia, no? A l'hora de moure's, a l'hora de menjar, a l'hora de portar-lo al lavabo, coses molt bàsiques, no? I el que no entenem que ha passat és que al passar de la primària a l'institut ens va sobtar que ens vam quedar sense vetlladora. El dia 5 de setembre, just a dos dies de començament del curs, ens vam assabentar que el Matius no tenia cap vetlladora assignada per al col·le, no? Per l'institut en aquest cas.
I què vau fer, Pilar?
Han estat 5 setmanes molt dures perquè hem estat movent tot el que estava a la nostra mà, amb inspecció, amb l'EAP, intentant averiguar què és el que podia haver passat, perquè tothom va fer l'informe quan tocava. En principi, l'informe es demanava el que venien tenint des de primària i tot estava correcte. tothom ens deia que no arribaven els recursos i que s'havia de parlar amb alguna altra persona o havia de decidir una comissió que en aquest moment encara no podia decidir. Van estar 5 setmanes molt, molt complicades, que l'única via que em quedava era anar a la televisió, una mica de visibilitat a aquest tema. I just és el que va passar. Vam sortir al Telenotícies de TV3 i arrel d'això, en un matí, ens van arreglar el que portaven 5 setmanes demanant. Et queda aquest sabor agridulce, no? Per una banda s'ha aconseguit el que volies, però que si no haguéssim arribat potser a aquest punt encara estaríem en la mateixa situació. Que s'ha de revisar el tema dels protocols, de veure què està fallant, què és el que passa quan es parla d'inclusió, perquè es parla molt, però després la realitat és que falten molts recursos a les escoles i als instituts.
Noemí Santiver, és la revolta de les famílies. Què diries a les famílies, no? Per començar, cal la complicitat dels mitjans i a les famílies, què? Denuncieu, busqueu un espai a la ràdio, a la televisió, doneu veu a les vostres queixes? Aquesta és la solució?
Totes. Cadascú que triï la que tingui més propera, la que li sigui més còmoda, però el que està clar és que quan trepitgen el dret d'un dels teus fills, òbviament t'has de rebel·lar, t'has de rebel·lar, perquè estem en el segle XXI. Per tant, tots hem de tenir veus. La unió de les famílies realment és ideal, perquè en aquest camí de la rebeldia, de l'estar enfadats, de no entendre les coses, de vegades necessites acompanyament, per tant jo els diria uniu-vos, però la unió s'ha de fer tant les famílies que tenen nens amb necessitats com les famílies que no les tenen, perquè hem de tenir una societat més plena de valors. Hem d'anar cap a una societat que cregui en les vides autònomes de tots els seus ciutadans. Per tant, unim-nos tots. Famílies amb fills, famílies sense fills, famílies amb fills amb necessitats específiques, famílies que no els tinguin, tot. Ha de ser tota la societat, perquè estem parlant de la nostra societat.
Assignatures pendents, per exemple, la infermera escolar. És un gran tema.
Sí, és un tema que justament enllaça amb allò que et deia, que han d'entrar en més d'una conselleria. Però és que, a més, el decret 150, en el seu article 5, ens ho diu. I aquesta ha de ser de la sanitat pública. D'acord? No es tracta de que les famílies hagin de contractar, de que hi hagi una assegurança, de que fem un contracte via el departament amb un privat. No, ha de ser públic. I ho diu el decret.
Més assignatures pendents. La cultura de la inclusió en horari lectiu i no lectiu.
La cultura de la inclusió és que la cultura és la cultura. La cultura la tenim en vena i la tenim les 24 hores. Sí que és veritat que cal promocionar una cultura inclusiva, però aquesta cultura inclusiva, en aquí participem tots. Participa el govern, participa la conselleria, però participen els ciutadans, participen els ajuntaments, fer una cursa adaptada és també cultura inclusiva. La cultura inclusiva què és realment? És senzillament que cadascú dels ciutadans que tenim pel carrer pensi, cregui que tots requerim les mateixes oportunitats, que tots ens podem desenvolupar, que no tenim cap persona que és una planta que hem de mantenir bonica. Això és la cultura inclusiva.
I també la postobligatòria, que a vegades s'oblida.
Òbviament. Al llarg de tota la vida, des del moment en què neixes fins al moment en què mores. La postobligatòria sí que és veritat que és la nostra gran oblidada. Per què? Perquè estem lluitant tant ja pels drets fonamentals del que seria l'obligatòria, que no sé si ens desgastem ja per la postobligatòria. Però, òbviament, fixa-t'hi que, a més, no té sentit... No té sentit que jo pensi que una persona té capacitats, però que les té només fins als 16 anys, i als 16 anys ja no té capacitats, l'abandono, no té sentit. Per tant, anem cap a un sistema inclusiu, i de fet així es diu el decret, sistema inclusiu, no educació inclusiva.
T'hem de fer la pregunta del dia avui. Escola inclusiva, impossible o imparable?
Si portes algú que digui impossible, ja, igual li tiren pedres, quan sortim de la ràdio. Òbviament, és imparable. Imparable, tal i com ha dit el Jordi Sunyol, perquè és un dret. És un dret que tota societat que vulgui ser una societat de valors ha d'anar-hi cap a ella. És un dret, sense cap dubte. Imparable.
Doncs ja tenim la resposta al programa d'avui. Escola Inclusiva, imparable. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat. El Jordi Sunyol, director del Centre d'Educació Especial Joan 23, organitzador de la Setmana de l'Educació Inclusiva de la Garrotxa. Tens foc, ens ha explicat aquest foc que ens ha d'il·luminar i a fer aquesta, a incorporar aquesta cultura inclusiva. I també hem sentit a la Maria Bonic, membre de l'AFA de l'Escola Sant Climent. Maria, que encara tenim aquí. Gràcies, Maria, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també, com sentíem, la Noemí Santiberi, diplomada en Magisteri, llicenciada en Pedagogia i portaveu de Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva. Moltíssimes gràcies, Noemí.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar que ens ha portat avui el Jaume Centelles és Els Iris, de Ramon Besora i Susana Zelech. Ho dic bé, això?
Zelech,
sí. Sí. Publicat per l'editorial Joventut. Benvingut, Jaume Centelles.
Hola, què tal? Mira, aquest és un llibre molt adequat per aquesta època de l'any, la tardor, perquè a la tardor, si sou de sortir a la muntanya a buscar castanyes o passejar i sentir com canten els ocells o albirar algun esquirol, també podeu fer, intentar trobar uns éssers diminuts que es diuen els iris. De dia no els trobareu perquè surten a la nit només. Són com les cuques de llum, com les lluernes que els trobes a la nit. Viuen especialment al Pirineu, Prepirineu, per aquella zona. Potser el Montseny també, jo no he sentit a parlar del Montseny, però crec que també podria ser que el trobéssim. I són uns éssers, diu així, comença així, són uns éssers diminuts, uns animalons petitets que viuen en comunitat i que habiten als afores dels pobles d'alta muntanya. A la nit els podem veure. Tenen el pelatge molt, molt suau i van canviant de color segons l'època de la seva vida. Quan neixen són més groguents, van virant el verd i al final de la seva vida són com aquest de la portada, veus que hi ha com una mena d'animaló allargat de color blanc i el llom té una tonalitat lilosa. Són sociables, depèn de l'època de l'any. Es regeixen per la lluna. Per exemple, a la lluna plena és l'època que estan ells més efervescents i es troben allà les clarianes del bosc per tenir els aparellaments sexuals, diguem-ho així. A la lluna nova estan més tristos. I l'època bona de l'any és, mira, com tal dia com els que venen aviat, que són els de lluna creixent, allà és quan pots entrar en contacte amb ells. Com entres en contacte amb un iris? Entres en contacte amb un iris anant al bosc a la nit amb una llanterna i li pots enviar un missatge amb codi morse, si és que saps codi morse, clar, perquè ells es comuniquen que són luminescents, per això d'aquí ve el nom d'Iris, i amb un codi morse podries entrar en contacte amb ells. I si li dius una frase, lluna creixent, alegra la gent, doncs ell potser et contestarà.
Tu ho has fet, això?
Ho he fet, però jo vaig tenir mala pata, perquè vaig anar, de veritat és que vaig anar a Peramola, allà a l'Alt Urgell, que em deien que allà hi ha un camí de les fonts que n'hi ha molts, i quan pensava que n'havia trobat un, resulta que era una cuca de llum. No vaig tenir, aquell dia no estava encesa. Potser era la lluna, que no era ben bona. El pots capturar i el pots fer amistat amb ell. Ara, quan arriba la lluna plena, l'has de deixar marxar, perquè si no es posa molt nerviós, fa unes descàrregues elèctriques i es lia, però ben parda. És un llibre molt bonic, que està superben il·lustrat per aquesta època de l'any, la tardor, per nens de 6, 7, 8, 9 anys, crec que els agradarà. I a mi m'ha agradat molt, sobretot les imatges, les il·lustracions, la història, la vida del bosc, i em recorda altres éssers que tenim al fabulari de Catalunya. Saps que aquí a Catalunya tenim molts personatges, a ciutat també, i sobretot al camp, relacionats amb la natura. Potser has sentit a parlar de les gorges, les dones d'aigua, o el tamarro, o potser has sentit a parlar, tu que ets de ciutat, potser has sentit a parlar de l'home dels nassos, o de l'home del sac,
sí, que això ens atemoria
molt.
Aquest no mola gens.
No mola, aquest és tremendo. I hi ha molts, molts éssers, depèn de la comarca, depèn del poble, depèn del lloc, que s'expliquen històries fantàstiques i formidables i fascinants, increïbles, no només aquí a Catalunya, sinó jo crec que a tot arreu, i està molt bé per treballar la imaginació, que és el que sempre demanem, no? Treballem la imaginació i imaginem altres formes de comunicar-nos, de viure, etc.
A veure, Jaume,
és un molt bon llibre.
Així, en confiança, els iris existeixen de veritat? Sí?
Existeixen de veritat? Jo no els he vist. Tu, això és com... no sé. Diuen que podria ser que sí. El Ramon, que és l'autor del llibre, de fet, ell n'ha vist i li va explicar a la Susana, que tampoc els ha vist, i li va dir, són així, són aixà. I és per això que la Susana ha fet aquesta... interpretació
els iris
poètica.
De Ramon Besora i de Susana Zeller. Quina és la pregunta que farem a partir d'aquest llibre?
Mira, jo els preguntaria, a veure si saben, a quines zones de Catalunya podríem trobar els iris? Quins llocs? Diguem així, comarca, zona, etc.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja tenim la guanyadora del darrer concurs, que és la...
Jordina Costa.
La Jordina Costa, que s'emporta?
S'emporta salti qui pugui.
I un grapat de polls.
I un grapat de polls a la bossa.
Doncs aquesta setmana, els iris. Recordem la pregunta, Jaume.
A quines zones de Catalunya podem trobar els iris?
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. Doncs avui amb aquesta història màgica.
Màgica, sí, misteriosa, de tardor.
Aquest cap de setmana anirem a...
Sortiu a la muntanya
a buscar iris.
A buscar iris per al vespre. Aquest cap de setmana...
Que no et trobem a tu, que ets una mica màgic.
Amb la llanterna, sobretot.
Gràcies,
la llanterna.
Gràcies, Jaume, petons.
Adéu.
Adéu.
Jugues amb mi? A l'ofici d'educar.
I la setmana vinent el boom de l'anime. Us deixem amb una deixona de pols d'Antònia Font. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silvey. Fins la setmana vinent.
Jo pas espedaç, serratxa de llum, anell de Saturn, una deixona com una lluna el travessarà. Ses coses petites, ses coses descomunals, el sentit de sa vida, un dia te val. No vas interrompre 1.000 euros, 6 euros com a molt, mirdem fora els eufemistes i d'un mar de fintes frondós, 200 freds de s'autopistes ponjós, i veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes capilars d'aquest amor consumible, en sortíem consumats. Jo pas espedaç, sa fusta flueix, sa recta segueix, s'espai encorbat, no gos interrompre. 1.000 euros, 6 euros com a molt, mirdem fora els eufemistes i cont. Un més enllà, un tren de cotxos, convois, dois ballen ses parets de totxos, fotons, i veig un sol amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.